Molt bona nit, és divendres i com no pot ser d'altra manera, comencem a les 9 del vespre un pòdium més. Bona nit, Gemma Grau.
Molt bona nit, Gemma Pasqual. I tant, comencem un nou pòdium ben carregades, com sempre, d'Esports Saloni 100%. I ens queda poquets programes, eh?
Ai,
només
sí.
Dos més.
Sí, sí, clar, perquè acabem temporada el dia 22 de juny, que és un dimecres, i per tant l'últim pòdium no serà el 24, que és Sant Joan i per tant és festa, sinó que és l'anterior.
El dia 17.
Doncs sí, queden pocs dies, però igualment seran igual d'intensos que la resta de temporada, eh?
Faltaria més. Escolta, comencem amb la intensitat de programa que tenim a punt?
Som-hi. Obrim aquest pòdium parlant de futbol. Aquí tenim diverses notícies importants referent al món futbolístic saloní en general. Primer, però, repassarem amb en Jesús Martín, l'entrenador del primer equip de la penya barcelonista, els resultats de la setmana passada. Bona nit, Jesús.
Hola, bona nit, Gemma, bona nit a tothom. Bueno, últim pòdium pel que fa a les cròniques del primer equip de la penya. Som un moment històric i dissabte passat es va jugar l'últim partit de la Lliga, l'últim partit de la temporada, l'últim partit de la història de la penya i l'últim partit de la història del futbol de Sant Celoni dividit. Bueno, s'ho plantejàvem una mica pues, donant-li el valor que té, que era un partit pues, important en aquest sentit, que era bueno, molt significatiu, es tancava una etapa i havia de començar una amb molta més força i era, pensàvem que era bonic acabar bé, acabar amb una victòria. Ens visitava el Vilanova del Vallès, ja ens havíem guanyat allà la nada, i bueno, l'equip va complir amb escreix, vam guanyar 2-0, fent un partit molt complet, amb molts jugadors del juvenil també sent protagonistes, i objectiu complet. El partit posa una mica en la dinàmica dels últims, molt de joc ofensiu, no hi havia la tensió del resultat, més enllà d'això que comentem, i l'equip va tenir la capacitat de tenir protagonisme, de voler la pilota, de voler portar la iniciativa, i bueno, ens vam trobar un Vilanova que tampoc no s'hi jugava gaire res, i vam tenir aquest control, fruit d'això, a primera part, un gol molt ràpid d'en Salvans, i sense més, sense pràcticament que ens inquietessin la nostra porteria, en un partit molt controlat, i a la segona part ho vam completar amb una segona part, jo crec que encara millor a nivell, sobretot, de joc ofensiu, i amb un segon gol, en aquest cas de penal d'en Mora. I, bueno, partit amb poca història, més enllà d'això, que serà històric, però va tenir poca història en quant a el que és el joc. Destacar efectes de la penya i efectes que afecten a l'afició en quant a categories, l'ascens del juvenil B, impressionant temporada de l'equip d'Antoni García, que amb un equip molt jove, de primer any pràcticament tot, va aconseguir el segon i ha pujat com a millor segon, amb la qual l'any que ve hem baixat el juvenil A, hem pujat el B, tindrem els dos juvenils de primera. I després l'altra notícia, també esperada, el Benjamí B, que va assolir el campionat, una temporada espectacular, amb només una derrota, només dos empats. Lluitava contra el Sant Celoni, precisament un dels dos aconseguiria l'ascens a preferent, del que ens beneficiaríem tots, bueno, en aquest cas va ser la penya, felicitar-nos, felicitar també el Sant Celoni, que ha fet també un campionat espectacular. I bueno, jo crec que aquests dos benjamins, en aquesta lluita que han tingut aquesta temporada per assolir l'ascens de preferent, a la màxima categoria benjamí, una mica deixa entreveure les possibilitats d'aquesta Unió Esportiva Sant Celoni, que unint esforços creiem que té un futur molt i molt prometedor i bueno, i aquesta sí que és la notícia de la setmana, ja és oficial, va ser el dia 23 amb les assemblees i el dia 30 dilluns es va fer la presentació, amb la veritat que amb molt bona cara de l'Ateneu, amb molta gent molt interessada pel tema i molt, molt contenta, jo crec que una mica el que respirava és que la gent està contenta que s'ha aconseguit per fi, jo crec que això és tan important pel futbol saloní. Poca cosa més, Gemma, temporada s'ha acabat, però crec que temporada que ve, a nivell de primer equip, que puc parlar, sembla ser, hem d'acabar-ho de concretar, però que jo estaré d'entrenador, i pinta molt bé, perquè ja només amb totes les notícies que hi ha hagut a nivell d'aquesta funció, pues, l'interès de gent per tornar aquí, de gent de jugar en aquest nou club, la veritat és que ens ha sobtat, la veritat és que nosaltres l'equip el tenim bastant fet, bastant avançat, perquè mantindrà gran base de del que ha sigut la plantilla aquests dos anys, però sí que és cert que si hem de de retocar o hem de buscar alguna cosa, ho tindrem molt més fàcil que les altres temporades. Ja dic, per la predisposició, perquè crec que ja no només a nivell de poble, sinó a nivell de futbol català, una notícia que està impactant i la gent, col·legues entrenadors que et truquen i et diuen que ja sereu molt potents, bueno, això fa il·lusió i els jugadors ho saben i saben que és una cosa que s'ha fet molt ben feta, molt ben pensada i dona una esperança a nivell de tot el futbol base, però també, lògicament, del primer equip, que la filosofia continuarà sent la mateixa en quant a que, a diferència d'alguns altres equips del voltant, nosaltres no posem el tema econòmic a sobre de la taula, els jugadors juguen perquè els agrada i crec que aquest ha de ser un dels nostres forts. I una de les claus també és que ha de ser amb un percentatge importantíssim jugadors d'aquí, si pot ser formats per nosaltres mateixos. I amb aquesta filosofia creiem que Sant Saloni té suficient potencial com per tenir el primer equip amb una bona posició a la tercera catalana i optar, no sabem si aquesta temporada, l'altra, però aviat a optar per pujar o intentar entrar per pujar a la segona catalana. Bueno, aquest és una mica el resum. Ja no ens retrobem fins la temporada que ve. Desitjar un bon estiu a tots els oients, a vosaltres. Donar-vos una mica les gràcies per bueno, aquest seguiment que feu, que és molt important. I ens retrobarem amb molta més força de cara a la temporada vinent. Bona nit a tothom i Luis, fins la temporada vinent.
Tal com ha apuntat en Jesús, la notícia central del futbol saloní d'aquesta setmana ha estat la creació de la Unió Esportiva de Sant Saloni, arran de la fusió entre la penya barcelonista i el club esportiu, que eren els dos clubs que hi havien existents aquí a Sant Saloni fins ara. Per arribar a aquesta fusió, aquest gran pas, es va crear a l'inici de temporada una comissió per fer realitat aquesta negociació que ja s'havia intentat feia anys, però sense èxit. La comissió de treball ha estat integrada per 3 membres de cada club, 2 tècnics de l'Ajuntament i una persona externa com a moderadora. Tots ells han creat una nova estructura amb nous dirigents. Dilluns passat es va portar a terme la presentació oficial del nou club, on els presidents sortints, en Jordi Roura per la penya barcelonista i en Francisco Tirado del club esportiu, van valorar molt positivament aquesta fusió. El nom d'Unió Esportiva de Sant Saloni no és nou. Es recupera així el nom del club de futbol del 1927. Però la història futbolística del poble es remunta fins al 1913. Després va passar a ser la Unió Esportiva i ja va aparèixer el Cesc tot seguit. Durant 5 dècades van conviure 3 clubs, el Club Esportiu, la Penya Barcelonista i el Pitres. Ara tot s'aglutina en el mateix, la Unió Esportiva Sant Saloni. En Jesús Martín, també membre de la Comissió de Treball, va comentar els objectius que tenien a la roda de premsa.
Els objectius que es van marcar al principi, un club integrador que millorés la situació que teníem, un club sobretot amb una gran base social, creiem que és una de les mancances que tenien tant una entitat com l'altra, un club ben organitzat, sostenible a nivell econòmic, una entitat participativa a nivell social en el municipi, no només fem esport, no només fem futbol, com tot club esportiu que ha de treballar en els valors i a la formació esportiva i humana dels seus jugadors.
El nou club de futbol comptarà amb més de 30 equips i 450 jugadors i jugadores. Vestiran amb samarreta blanca i vermella i els pantalons blaus. La Unió també tindrà escut propi.
L'escut ens vam marcar com a objectiu que tingués detalls de l'escut del poble, els colors vermell i blanc, que també estan a l'escut de Sant Saloni, les referències a les muntanyes que tenim la sort de tenir en aquest municipi, la referència de la nostra festa major amb els cens i els negres i després inclou el nom del club i l'any en què s'ha fet la fusió.
La Unió Esportiva de Sant Saloni vol esdevenir un equip referent a nivell comarcal, fomentant la integració social, la captació de jugadors i la formació dels tècnics. Ara per ara, el nou club ja té nova junta directiva, amb en Manel Rubio al capdavant.
Qui portarà el club seran els pares, que són tots, que són socis. Són la gent que veritablement han d'aquest club portal on ho volem anar. Nosaltres serem executors de les coses que vosaltres voleu que fem. Que crec que amb aquest club partim de zero i que endavant.
A l'acte d'aquest dilluns també hi van participar l'Òscar Moles, regidor d'Esports, i en Francesc Deulofeu, l'alcalde.
O sigui que era una voluntat no només del regidor ni de l'equip de govern, sinó que era una voluntat que sortia dels mateixos clubs. I el que vam fer és fer un pla per arribar avui i per arribar a principi de temporada poder fer les fitxes amb una nova entitat. Aquest pla consistia bàsicament en fer-ho tot al màxim de transparent. La fusió ha de ser per fer un club nou i un club millor.
El treball col·lectiu que s'ha fet, jo crec que això és molt important perquè senta les bases de l'inici d'un nou club que neix cohesionat i que neix fort.
Per tant, a la propera temporada, Sant Celoni tindrà només un sol club de futbol, la Unió Esportiva de Sant Celoni.
Arriba l'hora de rebre tota l'actualitat del Club Bàsquet Sant Celoni. Per fer-ho, com sempre, contactem telefònicament amb l'Àlex Pérez, director tècnic del Club Bàsquet Sant Celoni. Bona nit, Àlex.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Bé.
Enfeinats, eh? A que sí?
Sí.
A més, t'enganxem ara mateix en el pavelló, és a dir, imagino que acaben de tancar coses, preparant diferents històries, diferents activitats. Tenim casal, tenim el diverbàsquet, l'escola, la setmana dels amics. Per on vols començar?
Bueno, comencem pel que tenim ara mateix, que és la setmana dels amics. De tot el que has dit, que realment ara és aquests moments aixucs de molta activitat, perquè no només és la que es veu, també hi ha la feina dels despatxos d'inscripció als equips i acabar de confeccionar-los i amb alguna búsqueda d'entrenadors. Per tant, millor no avorrir-nos, que estem distrets, i si vols doncs explicar una miqueta la setmana dels amics, que en principi, ja ara t'explicaré per què, finalitzaria demà.
Exacte.
Però la veritat és que degut a la gran participació i afluència de nens que han volgut provar el nostre esport i conèixer el nostre club, doncs hem decidit que hauríem de donar-hi continuïtat i per tant doncs, ho farem no dues setmanes, no acabarem demà, sinó que ho farem dues setmanes més i arribarem al final del curs.
Molt
bé. I així doncs, donem molta més cabuda a que els que ho estan provant i que els ja està agradant, doncs tinguin un tast una miqueta més llarg i que tota aquesta gent que segueix venint i que té interès en venir, doncs pugui tenir una miqueta més de temps, de període, que s'allargui per poder-ho fer.
És a dir, jo ara teòricament havia d'haver continuat la teva frase al començament, pensava, dient i com ha anat, com ha estat la clausura, com tot, i en canvi el que he de dir és, encara hi sou a temps, aneu cap al pavelló, si teniu ganes de jugar a bàsquet, si teniu ganes de formar un equip amb gent que sap jugar a bàsquet, perquè tots en saben, eh? Tots del club en saben, tots. I vosaltres us voleu perfeccionar i voleu participar d'aquest esport? Endavant, cap al pavelló?
Sí, bàsicament, sí. És, el resum seria aquest, de que qui vulgui conèixer el bàsquet, qui vulgui tenir aquestes primeres nocions, qui vulgui saber doncs, quin ambient es respira i vulgui tenir aquest tast, tant siguin familiars com nens i nenes, doncs això, que tenim l'oportunitat 15 dies més, que conegueu, que tingueu tota la informació possible i de que això us ajudi a decidir venir i formar part de la família del club i d'algun dels equips d'aquí. Per tant, doncs, molt satisfets de la resposta de gairebé 100 nens i nenes que han vingut a provar durant 15 dies i evidentment, doncs, amb la possibilitat d'això d'allargar-ho, doncs, que creiem que aquesta xifra s'ampliarà.
Setmana dels amics, doncs, que al final pràcticament enllaçareu amb el que és casal d'estiu.
Sí, bueno, encara ens quedaria per entremig cloenda del club, celebració del reconeixement de pòdium, però sí, pràcticament ja tothom olora al final de curs, al final de temporada, i sí, ho empalmaríem ja amb l'activitat del casal d'estiu, que a més, doncs, les inscripcions les anem rebent, i ja està, com t'he dit abans, el fet de no parar i de mirar de tenir el màxim número d'activitats que facilitin els que els nens millorin, s'ho passin bé i que aquells que no formen part del club doncs els donem opcions de que hi ha activitats que puguin acabar formant-hi part.
A part de casal d'estiu, ja ho estaves apuntant tu mateix, fantàstic, diverbàsquet, entremig, entre una cosa i una altra, i la cloenda de l'escola, i de... bé, un munt de coses.
Sí, és... els moments de màxima activitat nosaltres és principi i final de temporada, lligat també a que el que teòricament hauria de ser descans amb les vacances escolars, que nosaltres sempre fem algun esdeveniment o algun torneig, i ara doncs, això és el diverbàsquet. Una activitat que a més ja té força continuïtat, ja serà la tercera edició, i que el que busca és obrir el pavelló, obrir el club i sobretot fomentar la relació i la pràctica de l'esport, del bàsquet, doncs, amb una matinal que puguin haver partits en format de 3x3, amb equips que representaran a la majoria d'escoles del Baix Montseny, i que això doncs, farà, com et dic, doncs, una matinal de convivència, de relació, de coneixement de l'esport, que a més, doncs, quan no juguin els hi tenim preparat altres activitats, altres circuits, altres jocs, altres coses, doncs, que això sigui un matí que al voltant del bàsquet ens relacionem, fem convivència, coneixem el club i l'esport i, bueno, i per què no, doncs, que puguin veure i provar si això els agrada, perquè pugui ser un element més perquè contemplin aquest esforç la temporada que ve.
I la propera temporada quan la comenceu, per cert?
Bueno, deixa'ns primer que acabem aquesta.
Sí.
Tenim molta feina. A priori, la pretemporada sempre acaba venint a començar de manera esglaonada, però els primers equips que s'incorporen és la tercera setmana d'agost, que són els equips més grans o aquells que comencen la seva lliga, la seva competició, abans que els altres, i esglaonadament des d'aquesta tercera setmana d'agost doncs van començant els equips en primeres i segones setmanes de setembre. També funciona una miqueta doncs, això, de quan comença la competició i de les vacances escolars, doncs, buscant que aquells equips que en principi fan més vacances lligat amb les vacances de les famílies, doncs, quan comencem hi hagi la gran majoria dels components de l'equip per poder començar aquesta pretemporada. Per tant, bueno, finals d'agost, però d'aquí al principi encara ens queda feina per acabar aquesta i evidentment després la feina que no es veu, que és la de preparar aquest inici de la temporada vinent.
És a dir, que en definitiva no pareu amb tot l'any, és a dir, esteu els 365 dies de l'any treballant realment, perquè encara que sigui això, la feina que no es veu, ara esteu amb Casal d'Estiu d'aquí a no res, ja comenceu amb Casal d'Estiu, s'allarga durant tot l'estiu, evidentment, però és que després ja ho enllaceu amb pretemporades.
Sí, realment...
El club no es para.
El club, al cap de l'any, pararà un mes i mai seguit. Pararà les dues setmanes d'agost, la primera quinzena, que és aquella quinzena que no hi ha res.
Nadal.
Que, evidentment, també mirem de desconnectar, perquè si no les temporades es van solapant unes amb les altres i també va haver respirar i fer altres coses per agafar-ho amb més força i amb més energia. I realment la resta de l'any no es para. Com he dit abans, la pròpia competició, els propis entrenaments i els propis esdeveniments, que sobretot també aprofitem de fer en períodes que teòricament són per descansar, doncs fan, com bé has dit, que el club vagi en moviment durant tot l'any.
Déu-n'hi-do. Doncs ja sabeu, si us voleu continuar movent i fer-ho al costat del Club Bàsquet Sant Celoni, tan fàcil com passar per al pavelló qualsevol dia, que segur, seguríssim que hi ha alguna cosa muntada.
Sí, segur.
Àlex, moltes gràcies. Una setmana més.
Gràcies a vosaltres.
Molt bona nit.
Adéu, bona nit.
Passem ara a parlar del Club Vòlei Sant Celoni. Dels resultats del cap de setmana passat tenim que les infantils van jugar dos partits i van guanyar el que van fer amb el Cardedeu Blanc, però van perdre amb el Mollet. Les cadets van perdre amb el Clavé, en canvi les juvenils hi van guanyar. Pel que fa a les alevins negres, van disputar 3 matxs i es van imposar només amb el Sant Gervasi. Les que no van poder remuntar cap dels 3 partits també disputats van ser les alevins vermelles. De cara a demà jugaran 3 partits. Les alevins negres disputaran la fase final del Campionat de Catalunya al pavelló del Gavà a les 9 del matí. Ja a les 10, les cadets jugaran amb les de Sant Boi al poliesportiu La Parellada. Aquí mateix saltaran a la pista les juvenils a 3:15 del migdia.
Anem ara a parlar de futbol sala. Salutacions del David. Tal com us avançàvem la setmana passada, el torneig de futbol sala d'escoles de Sant Celoni està en marxa. És a les 3:15 de la tarda els diumenges al pavelló municipal Sot de les Granotes. Els partits estan repartits per tancar el torneig a les 7 de la tarda. Cada centre participant té un vestidor propi on us podeu canviar i dutxar. Tothom tindrà un record de la seva participació en el torneig. L'equip campió s'emportarà el seu trofeu corresponent. La setmana passada vam tenir el torneig de Benjamins, que correspon a alumnes de tercer i quart de primària. L'equip campió va ser el de l'escola Abet Roig. I la setmana que ve, diumenge 5 de juny, tindrem el torneig de l'Avins, que correspon a nens i nenes de 5è i 6è de primària. D'aquí 2 setmanes tindrem el dia 12 de juny, diumenge, el torneig d'infantils, que correspondrà a alumnes de primer i segon d'ESO. Molt bona nit i fins la setmana que ve.
Arriba el moment en el pòdium d'aquesta setmana de fer una miqueta de repàs a tot el que és l'actualitat Masai. Tenim cada setmana corredors, gent que és, jo diria que d'un altre planeta, fins i tot, perquè a vegades ens parlen de distàncies i de desnivells que fan posar la pell de gallina qualsevol que ho vulgui ni tan sols intentar o veure-ho per la tele. Sigui com sigui, tenim un altre protagonista en aquesta nit de divendres i ell és en Carles Ametller. Què tal? Molt bona nit.
Bona nit, molt bé.
Com estàs?
Doncs bastant recuperat, la veritat. Content d'haver assolit el repte i bueno, molt emocionat d'estar aquí també amb vosaltres.
Sabem de tu que 2x3, per diferents curses, per diferents reptes que et vas marcant, el darrer del que hem sabut és el d'Emona.
Efectivament, va ser fa escassos dies, aquest cap de setmana, i bueno, diguem que és el repte de l'any, fins i tot de la meva vida esportiva, perquè no havia fet mai una distància tan llarga ni tan desnivell.
130 quilòmetres. Ràpid està dit, això, eh?
Sí, es diu molt ràpid i es fa molt a poc, la veritat.
I com t'ho has fet?
Doncs, mira, va ser un regal que em va fer la dona a l'estiu, perquè ja era una cursa que tenia com renom i n'havíem parlat alguna vegada. I doncs des de l'estiu que m'he anat mentalitzant i gairebé totes les proves que he anat fent sempre amb un petit pensament posat en la cursa. Llavors, la mentalització en aquestes curses de llarga distància és vital i diguem que tinc molt temps per planejar-ho i bueno, jo crec que aquesta ha sigut la clau.
La setmana passada estàvem parlant de Trail Walker i ja dèiem, ostres, 100 quilòmetres, però clar, estem parlant de 130, encara és molt més agosarat. També la setmana passada amb Trail Walker dèiem de terreny molt planer, amb la qual cosa sempre exercitaves exactament el mateix múscul, que és dur per aquest sentit, de que no utilitzes tots els músculs de totes les cames, és pràcticament impossible. En canvi, en el teu cas, hi ha uns desnivells positius, bueno, hi ha la distància per un costat, però és que els desnivells són brutals.
10.100 aproximadament, no 10.200, sí, sí.
Déu meu!
M'agrada explicar sempre que els reptes no són tant en quant a distància i desnivell, perquè cada distància i cada desnivell té les seves dificultats. També és molt difícil fer 100 quilòmetres en pla, perquè les velocitats són molt més altes, hi ha molt més impacte, i al ser pla, com deies tu, la musculatura treballa sempre de la mateixa manera, l'articulació igual i també es castiga molt. O sigui que, dintre del que cap, totes les proves són difícils si les anem a buscar als límits, no?
I com et prepares?
Ai, com podem, perquè tots tenim feina, tots tenim família i la veritat és que fer l'encaix dels entrenaments és difícil. Buscant forats on es pot, a vegades sacrificant també el temps que passes amb la família, sobretot els caps de setmana, que és quan normalment es fan tirades més llargues, i entre setmana doncs, també rascant temps d'allà on es pot. I intentant ser molt regular, és potser també la clau, no? Potser no podem entrenar moltes hores durant la setmana, però sí intentar que sigui un entrenament molt regular.
I normalment quan entrenes ets dels que busca desnivells o li agrada més, no ho sé, anar per corriols i...
Intento diversificar bastant. Entreno sovint també en el·líptica per disponibilitat de temps i això m'ajuda a agilitzar una mica el temps de l'entrenament, però quan tinc oportunitat de sortir prefereixo evitar al màxim l'ús de pistes i asfalt i ficar-me amb corriols. També, si pot ser, en desnivell. Soc com una mica...
Bé, anem a buscar la part més difícil sempre, no?
Sí, sí. És quan m'ho passo bé, de veritat. Mm-hmm. Córrer en pla no és el que s'ajusta més a les meves característiques. Els que ho fan tenen molt mèrit. Fa poc ho parlàvem amb l'amica, amb en Jonathan. És un altre tipus d'esforç i jo no m'hi adapto tan bé, o almenys no ho disfruto tant. En canvi, amb forces de desnivells, amb corriols, amb terreny tècnic, és on no sé si me'n surto més bé o més malament, però és quan m'ho passo bé.
Ara m'has fet fer una associació d'idees. La setmana passada, quan parlàvem de Trail Walker amb l'Ivan, ens deia que en Jonathan, un dels de Trail Walker de l'equip, va acabar la cursa de 100 quilòmetres fresc com una rosa. Tu com et vas trobar quan vas acabar aquests 130?
Ostres, és fresc com una rosa o no, però realment la fatiga que vaig patir era més muscular i més articular d'un genoll que venia una mica tocat i d'un turmell, que no pas de forces. Vull dir, si m'haguessin dit has de córrer 10 quilòmetres més, potser m'hagués vist capaç, no? O sigui, la gestió de l'aliment i de la hidratació crec que va ser molt bona i vaig arribar amb forces al final. que passa que, clar, muscularment hi ha molt treball i sí que una mica cruixit.
I com es gestiona l'energia?
Doncs és un aprenentatge, És un aprenentatge. Has d'ensopegar unes quantes vegades amb la mateixa pedra i vas adonant de, ostres, aquí hauria d'haver menjat més o aquí em vaig passar, perquè també a vegades ens passem de menjar. Si el sistema digestiu ha d'estar pendent de digerir molt aliment, rec sanguini se'n va cap allà i no va cap a les cames, per tant no pots esforçar-te tant i també peques per aquí, no? Llavors és una mica prova d'error, assaig, no? De dir, bueno, en aquesta cursa ho he fet així i m'ha anat bé o no m'ha anat bé, doncs ho ajusto a la següent. També és important fer assajos amb entrenaments de llargues tirades o així i dir, bueno, em van bé els gels o no, o menjo fruita seca o no, cadascú ha de buscar la seva fórmula.
Mm-hmm. És a dir, no és que hi hagi una fórmula exacta per tothom, sinó que cadascú ha de buscar la seva, que és el que li va més bé.
Efectivament, sí, a més hi ha diferents metabolismes per cadascú, uns que tenen una despesa més alta, uns que suen més, i aquí també l'adaptació a diferents temperatures, si fa fred o si fa calor, cadascú s'ajusta diferent, llavors no hi ha fórmules màgiques, cadascú ha de buscar el seu puzzle.
En el Limona, a més, us vau trobar diferents temperatures i diferent condició. Més que res també per l'alçada a la que deu estar.
Sí, vam tenir una mica de tot. Primer, la cursa surt de nit, per tant ja les temperatures són diferents. Va ser una nit molt, molt tranquil·la també, no vam tenir massa fred. Però, clar, canvia radicalment quan arribem a cotes altes, on també bufava molt el vent. Hi havia l'efecte insolació també, per tant l'ús de gorra era convenient, o ulleres de sol fins i tot. Ens vam trobar un parell de tempestes amb llamps, per tant, això també condiciona molt, i ens va condicionar molt, a més a nivell de terreny, que l'última part de la cursa, que és després d'haver plogut, teníem uns corriols que en principi eren molt còmodes de córrer, però es van enfangar molt i relliscaven molt, per tant, també vam baixar ritme, o sigui que vam tenir una gran diversitat de condicions, sí.
I ara estava pensant, sempre et diuen que quan hi ha tempesta t'allunyis de tot el que és zona boscosa. Mm-hmm. Què passa quan esteu corrent?
En el briefing ens van fer una petita xerrada sobre com actuar davant de tempestes, i el mateix que feia la xerrada, bueno, ens va dir, evidentment, els que tots els elements metàl·lics els heu de deixar, i com que la majoria anem amb bastons, doncs teòricament els hem de deixar a la muntanya i, bueno, quedar-nos quiets, tapar-nos les orelles per l'impacte del so que puguem tenir amb un llamp a prop i esperar que passi. Llavors, en cursa actues diferent. Jo la primera tempesta em va agafar ja en un avituallament, estava sota cobert, i ens van neutralitzar la cursa, ens van dir que no podíem sortir fins que ens avisessin. Llavors allà cap problema. Però la segona em va agafar arribant a Campdevànol, que era el quilòmetre 90 o així, o 110, i ni vam parar ni res, estàvem super a prop de l'avituallament i vam arrencar a córrer, perquè en aquell moment estàvem mig caminant, mig trotant, i vam començar a apretar el ritme per arribar el més aviat possible i posar-nos a refugi, o sigui que no vam fer massa cas a les indicacions.
Ho teníeu tot, no? Ho teníeu tot de cara.
Sí, sí, bueno.
Déu-n'hi-do. És que clar, jo ara estava pensant allò de, sempre et diuen marxa de zona boscosa, que no hi hagi arbres a prop perquè són el que criden més els llamps, el que deies, els pals a l'hora de córrer. Clar, és que tot ho teníeu en contra, representa. Ai, una altra de les coses que diuen, no et posis a córrer. Bé,
sí,
no?
Sí, sí, no, vam fer tot el contrari, però clar, no saps quan ha de durar la tempesta i dius, m'arrisco i estic 5 minuts corrent i em refugio, o m'estic mitja hora aquí a la intempèrie parat, que també llavors hi ha el risc de, tot i que anem amb impermeable, la suor per dintre també ens mulla i ens refreda si estem parats. Llavors, risc d'hipotèrmia o de no saber quanta estona estaràs allà, encara que estiguis més o menys a recer, no?
I la gran notícia, després de totes aquestes coses que us van arribar a passar, vas arribar en la posició número 35 d'aquesta cursa, va ser finisher, que això és la part més important, diria jo. A vegades més que no pas guanyar. Sí que és molt bo guanyar, tinc molt clar que fer un podi és el que tots desitgeu o voleu, però vaja, acabar una cursa i d'aquestes característiques i amb tot el que et vas trobar, déu-n'hi-do.
Clar, amb les curses, podis hi ha poca gent que hi arriba. Els que no aspirem a podi, l'aspiració és a fer un bon temps, està clar, però sobretot amb curses de llarga distància és acabar. En aquesta mesa és una de les circumstàncies que hi van haver molts abandonaments. Vam sortir 210 i vam arribar a 55. Llavors, sí que la posició és el de menys i l'important és dir, he aconseguit arribar i aixecar l'escut, que és el símbol del finisher quan arriba Edmona.
L'havies fet abans, aquesta cursa?
No, és la primera vegada.
I l'havies triat per alguna cosa en especial?
Bueno, clar, estàs amb el món de l'ultratrail i tothom en parla de l'Edmona. Està molt en paral·lel amb dates amb una altra que també és molt mítica, que és Bastions. Totes dues són molt tècniques i llargues i tenen un alt prestigi en quant a organització. Llavors havia fet 2 anys Bastions, una vaig abandonar i l'altra l'any passat vaig poder acabar. Llavors ja el següent pas era pujar una miqueta el llistó en quant a distància i n'havíem parlat tan bé que vaig decidir per Edmona.
T'has marcat reptes alguna vegada o no? O és simplement allò de tinc ganes de fer aquesta cursa i la intento i la faig?
Són petits reptes que intentem anar superant, no? Doncs el que et deia, primer Bastions, són 90 quilòmetres, hem fet de 110, la Ultra Pirineu o la Montnegre Corredor, i sempre dius, ostres, què passaria si faig una mica més, no? I vas fent com petits passos atrevint-te amb més distància, amb més desnivell, amb més dificultat, però sempre amb l'objectiu de passar-ho bé, no? L'objectiu, almenys per mi, no serà mai fer un podi, no crec que estigui al meu abast, però sí passar...
Qui sap?
No se sap mai.
Qui sap?
Però no m'ho plantejo ara com a objectiu, sinó realment passar-ho bé, gaudir de l'ambient que respiren a les curses, que és increïble, tant si acabes com si no, com a la sortida, tant a l'arribada com durant la cursa, el companyerisme que hi ha amb els corredors és impressionant i és el que ens agrada, a part de l'entorn, que és la muntanya, que ens encanta.
Mm-hmm. Ets més d'ultres, és a dir, de grans distàncies, o t'agradaria fins i tot provar alguna vegada un speed trail?
He fet curses més curtes, sobretot al principi de córrer en muntanya. El que passa que el que et deia, no? L'atreviment en quant a distància m'ha anat portant a fer altra distància. Mm-hmm. Vam començar amb curses de 12, de 18 o 15, mitges maratons, i et vas engrescant fins a fer maratons o distàncies com la d'Edmona, no? Intento diversificar una miqueta i al llarg de la temporada alguna mitja també l'he feta, amb més o menys bon resultat, però sempre gaudint-la, o sigui que...
I quina és la que se't resisteix, que tens ganes d'anar-hi i encara no has tingut l'oportunitat pel que sigui?
Uf, hi ha curses mítiques que, per exemple, a Estats Units, no? La Hard Rock o Itàlia, Dolomites, fins i tot més a propet aquí la camí de cavalls a Mallorca. N'hi ha moltes i m'agradaria poder-les anar
tastant. Anar fent, poc a poc.
Algunes són complicades per logística, no? Com les que són als Estats Units o...
I algunes per número de participants, la que tenim al País Basc, és superdifícil de poder-la fer.
Sí, efectivament, aquesta seria un premi que encara no m'he atrevit a intentar, però perquè es va per sorteig i és molt difícil que et toqui, i no, encara no hi he participat. No, seria una
passada. Però qui sap, no?
Sí, sí.
Qui sap? Coses més difícils s'han vist a vegades.
No, i tant, si no s'intenta, no s'aconsegueix, no? Està claríssim.
Exacte. Després d'haver fet aquesta última cursa de la que estàvem parlant ara mateix, hi ha alguna cosa que creguis que t'ha donat una mica més d'ensenyament a l'hora de córrer per la muntanya? Alguna cosa que hagi estat diferent i autèntica que t'hagi ensenyat molt més a l'hora de córrer?
Buf.
Trobar-te amb una tempesta, això sí, segur, no? Però, o com
dosificar? Jo crec que totes les curses, a l'escala que sigui, t'ensenyen alguna cosa si estàs pendent d'aprendre, no? De percebre aquelles senyals que et diuen, ostres, això ho podries haver fet diferent i millorar-ho amb totes. I, de fet, potser en aquesta, tot i l'envergadura de la cursa, no he patit tant com potser algunes altres més curtes, on per el ritme que he volgut portar a l'inici o per la calor he patit molt més. Llavors, de totes n'extreus una experiència que apliques a la següent i et serveix per millorar. Llavors, L'aprenentatge, si vols, és constant a l'escala a la que estiguis.
Clar, jo preguntava més que res per aquesta perquè és l'última i és la que queda més fresca dintre la memòria, però sí que és veritat que de cada cosa que es fa a la vida se n'aprèn. Sempre hi ha un aprenentatge de qualsevol cosa que es faci, no només en cursa. Propers reptes, com ho tens?
Doncs mira, tinc la sort de tenir un amic que m'aconsegueix un dorsal per l'Ultra Pirineu d'aquest any.
Molt bé.
O sigui que ens hem de recuperar d'aquesta i encara de cara al setembre, a finals de setembre, l'Ultra Pirineu.
De quants quilòmetres?
Són 110 i el desnivell està entre al voltant de 6.000 i escaig, acostant-se als 7.000.
Passareu per quins indrets?
Bé, se surt de Bagà i és la zona del Cadí, Moixeró, i... Bueno, es fan diferents cims. De fet, la ruta original, que és Cavalls del Vent, és la dels refugis d'allà i Salomon l'ha allargat amb alguna baixada a Bagà. És un entorn també molt, molt bonic, no tan tècnic com en Mona, però també que se'n pot gaudir molt.
Quines són les millors vistes que has vist anant per la muntanya? Quina és la cursa que dius, per anar a córrer prefereixo aquesta, però en canvi per veure, mentre corro, aquesta altra?
Tot i que és la més recent, en Mona, la zona de Núria està espectacular aquest cap de setmana.
Per què tots en parleu de Núria? Com és això?
Bueno, la gent que hi ha estat, suposo que ho entendrà, no? És un apinyament allà de molts cims, que formen la famosa olla de Núria i tens paisatge que no te l'acabes i molt divers. Hi ha molta roca, molta pedra, però la part més baixa és més boscosa i, vaja, si agafes un bon dia pot ser molt bonic.
És a dir, que et veurem també córrer a l'olla de Núria, no?
M'ho puc plantejar. No m'ho he plantejat perquè és distància de 21 o 23 quilòmetres, però sí, per què no? El que passa que per calendari a vegades no m'ha coincidit, perquè he tendit a fer altres curses, però sí, és una gran clàssica que encara no he fet.
Normalment, què feu? Agafeu agenda i veieu quines curses hi ha, quina distància hi ha entre una i l'altra perquè us pugueu arribar a recuperar, o directament ho feu com... Ja ho aniré trobant, ja m'aniré apuntant. Com ho feu, això?
Hi ha una mica de tot. Jo faig com... Ja m'ho aniré trobant, o mira, tinc ganes de fer aquesta, me la plantejo i per entrenar a vegades em busco d'altres que s'assemblin en quant a recorregut o desnivell o dificultat tècnica. Hi ha gent que el que fa és agafar les curses d'algun circuit, algun campionat de Catalunya, d'ultres o del tipus que sigui, no? El campionat del Ripollès o el campionat d'Espanya, el que sigui. Llavors t'has de cenyir el calendari que hi ha. Això va una mica a gustos. Jo com que l'any passat sí que vaig participar en el Catalonia Ultra Cup, però per casualitat em va coincidir que participava a tres de les curses del circuit. I a més em va tocar un sorteig que me'n regalaven un altre. I dic, bueno, ja ens hi posem de ple, no? Bé. Però soc més aviat tastolletes.
I és bo també, no?
Sí.
Hi ha d'haver de tot en aquest món, diguéssim. Carles, moltes gràcies per haver vingut aquí al Pòdium en aquesta setmana en què, una vegada més, Montseny Massais tornarà a ser protagonistes. Per tu, què és ser Massai?
Uf, és un sentiment de pertinença molt, molt potent. Ho vivim tant des de les curses que participem i l'animació que rebem per part dels companys com quan nosaltres som els animadors i els que fem la claca. L'organització de la Massaiada, que hem tot just engegat inscripcions, o sigui, animo a tothom a que s'ho miri i que s'hi apunti. És un dia a dia que sempre tenim coses, sempre hi ha algú que està preparant alguna cursa, tenim un WhatsApp que bull, o sigui que és un sentiment diari de pertànyer a un grup que fa molta pinya, que ens avenim molt, que intentem organitzar moltes coses i que sobretot tenim en comú el molt que ens agrada l'esport, la muntanya, el córrer i això, la fer pinya.
I el respecte a la muntanya, sempre.
I tant, sí, és molt important.
Fantàstic. Doncs animem a tothom que s'apunti aquest any també a la Massaiada.
Segur que
la tornareu a fer supergrossa. A veure si torna a haver tants corriols com a l'última edició, en la que després tothom us deixava post dient «M'ha encantat, però aquell últim corriol que vau posar ja està bé».
Tenim algun especialista bastant animal.
Ja està bé, hi ha d'haver de tot, és el que dèiem abans, hi ha d'haver de tot en aquest món. Moltíssimes gràcies, merci per haver vingut.
A vosaltres.
Bona nit.
I avui també tenim una molt bona notícia del Club Atletisme Sant Celoni. El saloní Marcel Gual aconsegueix la medalla de bronze al Campionat de Catalunya Infantil de Combinades. Aquestes competicions es van celebrar a Barberà del Vallès el cap de setmana passat, on hi van participar 5 atletes del nostre club. Doncs bé, Marcel Gual ha obtingut la medalla de bronze en categoria infantil masculina, amb una puntuació de 2.224 punts, i estableix així un nou rècord local. A més, a la prova de salt d'alçada va obtenir un excel·lent registre de 1,66 metres, que el situa al capdavant del rànquing català en aquesta especialitat. Per altra banda, Claudi Gómez ha aconseguit la 5a posició en infantil masculí, amb una marca de 2.040 punts, i en aquesta mateixa classificació també hi trobem en Pol Casals, al 12è lloc. En infantil femení hi trobem la salonina Clàudia Mollaví, a la 8a posició, i si mirem la classificació de la bimasculí d'atletisme, en Marçal Casals n'ocupa el 9è lloc.
I em sembla que a aquestes hores, que ja estem acabant programa, el millor que podem fer és anar a sopar, començar cap de setmana, què et sembla?
Em sembla perfecte.
Doncs vinga, va, som-hi, deixem-ho aquí. Molt bon cap de setmana.
I ens retrobem divendres que ve. Bona nit.